Saps que de vegades les xifres ens expliquen la realitat d'una manera molt més crua del que és? Com a curiositat, eh? La despesa militar mundial d'un sol dia podria salvar els 34 milions de persones en risc més greu de morir de fam. Ho deixo aquí només per la reflexió. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts avui, 20 d'abril, són les 12 i 20 minuts, ens acostem als 14 graus i mig a la ciutat de Lleida, amb un dia força ennuvolat. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Observatori Meteorològic de Lleida amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. També farem una repassada a la darrera hora informativa. Ja saps que els dimarts marxem cap a Q2 Consultors per parlar de temes d'actualitat i que moltes vegades requereixen dels coneixements d'un advocat, doncs, per estar ben assessorat i per no fer mals passos, que després ens poden complicar molt més la vida. Doncs amb ells cada dimarts parlem d'un tema que, si tu vols exposar el teu, doncs ja saps que tenim un número de WhatsApp en el que pots enviar un missatge de veu o un missatge de text. És el 664-526-180, 664-526-180. Per cert, que avui també parlarem amb la persona que està encarregada a la delegació de Lleida de l'associació Amics de la Gent Gran. És una associació que, com a mínim cada any, ja saps que els contactem amb dates properes a Sant Jordi, perquè ells t'ofereixen una rosa, que és una rosa contra l'oblit, que és una rosa feta de felpa, que és força maca i que a més és un símbol. És un símbol perquè amb la compra d'aquesta rosa ajudes a que aquesta associació segueixi creixent i segueixi acompanyant a persones grans que s'han quedat soles de manera no desitjada o no volguda. Si fer-se gran ja a vegades és un problema, per entendre'ns, doncs quedar-se sol ha de ser molt problemàtic. Doncs aquesta associació lluita contra això, els Amics de la Gent Gran. Parlarem amb la Esther Catalán, que és la persona que està encarregada a la delegació de Lleida. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una tenim l'espai de gastronomia amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Ja t'avanço que avui viatgem cap a l'Empordà. Bona tarda també, eh? Anirem cap a l'Empordà i coneixerem una proposta de vins, però en format relativament reduït i amb una tasca ja de moltes generacions de cuidar i estimar la terra. I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política, fins a arribar a les dues. Però ara sí, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
14 graus i mig, com dèiem.
14,4 graus. Mm-hmm. De fet, ja ha pujat més, fins a 14,7, però ha reculat a 14,4.
Imagina.
I és que està el cel tapat.
Està molt tapat avui, eh?
Molt tapat. Avui continuarem tot el dia tapat. Pot haver alguna escletxa de sol. I amb pluges febles, intermitents, de fet, ja n'hi ha. Fa una estona plovia al nord del Segrià i al sud, però no pas al centre, on està la ciutat de Lleida. Pluies molt febles, intermitents, disperses. Aquí sí, quan veus la imatge del radar, és un mosaic, aquí sí, allà no, però de pluies febles, intermitents, poc importants, i així continuarà tota la jornada. Una mica més d'intensitat podria caure al Pirineu, però també de forma puntual. Avui seria poca cosa. Les temperatures frenades no arribaran als 20 graus, 20,5 que van arribar ahir, ni de bon tros, ni tampoc al Pirineu, però tampoc fa fred, perquè avui han pujat molt les temperatures mínimes, 10,4 de mínima, quan fa dos o tres dies gelava, no? És a dir, que han pujat molt les mínimes, no pujaran tant les màximes, i de cara a demà sí que semblaria, i té una mica de... No té la probabilitat del 100%, sinó del 70-80%, de que la primera meitat del dia, o almenys fins les 2 de la tarda aproximadament, n'hi hauria més activitat de precipitacions i de tempestes, fins i tot que haurien precipitacions en forma de xàfecs, principalment, contràriament a el que pugui semblar, a la meitat sud de Lleida. Serien les comarques del Segrià limítrofes en Aragó, on hi hauria més possibilitat de xafes en tempestes, i la de la Segarra, sur de l'Urgell, limítrofes amb Barcelona. Les precipitacions podrien anar de 2 a 15 litres, i però puntualment una mica més. També al Pirineu, demà al matí migdia, podria estar passat per aigua, que aniria minvant cap a la tarda, però també continuaria.
Armando, divendres és Sant Jordi, eh?
Sí, sí. Vale. Dijous encara podrien quedar algunes precipitacions i uns tres mesos nuvolats. Bueno, hem de pagar el preu d'un dimarts, d'un dimecres i una mica de dijous amb més núvols, amb més precipitacions, per després tenir, i sembla que sí, tindrem un Sant Jordi sense precipitacions, amb més sol que clarianes i en un ascens de les temperatures que superarien els 20 graus, de 20 a 23.
Déu-n'hi-do.
Almenys són les previsions d'avui. I tot i que els que treballen al temps no podem confondre els desitjos amb la realitat.
Ho sé.
Però aquesta vegada sembla que els desitjos i la realitat podrien coincidir.
Bueno.
Així que esperem que Sant Jordi pues, no plogui, demà ho tornarem.
Demà ho mirarem. Escolta, Armando, avui és dimarts, teniu previsió a mig termini.
Sí, sí.
El cap de setmana sí que sembla que ve amb pluja.
Curiosament, la façana mediterrània, sobretot de València i Catalunya, fins a 3 graus per sota de lo normal, l'interior 1 grau per sota de lo normal, la resta de la península ibèrica o normal o una mica per sobre.
Uh-huh.
I les precipitacions gairebé tota la península ibèrica per sobre de lo normal, exceptuant precisament gairebé Catalunya i el nord d'Aragó i Pirineu, que estan en blanc, que serien les normals. Hem de recordar que l'abril és, en el cas de Lleida, el mes de l'any que en promig té més dies de pluja.
Claro.
No més quantitat. Tot i que és el segon mes amb més quantitat de pluja de mitjana, i això varia, uns anys és abril, altres és maig, uns altres anys és octubre o setembre, que són els 4 mesos més plujosos. Però de dies de pluja de més d'un litre serien 6 dies, tot i que l'any passat van ser 9.
No, el matís és interessant,
eh? O sigui, que si comptessin amb més de 0,1, pues en sortirien més de 10.
Clar.
És a dir, que un de cada 3 arriba a ploure.
Clar.
Hem de saber que l'abril i el maig, i després l'octubre i el setembre, pues són els mesos que més plou, almenys a la plana de Lleida.
Bueno, a l'abril aguas mil. De totes maneres, dic, Armando, es sembla que el cap de setmana... podria venir pluja,
Pues dissabte no, dissabte seria com Sant Jordi, més assolellat, més temperat, i el diumenge tornaria a ploure, però és que és lo normal a l'abril, lo normal seria, és a dir, n'hi ha una part que és la gent del camp que voldria que plogués, sobretot
sí,
los de secà,
clar,
perquè necessiten la pluja, pues la gent urbanitas, que majoritàriament pues sempre vol calor i bon temps, no?
Claro.
Però claro, és que al final no mana ni un ni l'altre, és la natura, l'atmosfera, la que decideix. I normalment a l'abril, l'any passat, recordem, va ser molt plujós, van caure 75 litres, enguany només portem 8 i caldria arribar als 42, que és la mitjana.
Això sí que és preocupant, sobretot, sobretot per la terra.
Els corrents de secà només diuen el factor pràcticament determinant és la pluja que pugui caure.
Està clar.
No, perquè no rega.
Molt bé, Armando. Vale. Álvarez, demà seguirem afinant la història. Gràcies.
Adéu.
I nosaltres ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, anem a parlar de la xarxa viària lleidatana. Abans dels successos, dic que durant 6 setmanes, que duraran les obres que el Ministeri de Transports va començar ahir per renovar el ferm a la calçada en direcció a Saragossa de la A2 i que s'estendran durant 4,5 quilòmetres compresos entre les sortides de Torreferrera i de Corbins, aquestes obres van provocar ahir ja retencions al llarg del matí i suposa la continuació del que es va dur a terme l'any passat per aquestes dates en aquest mateix tram, però els carrils del sentit contrari, que eren direcció a Barcelona. Les obres van obligar a tallar la calçada en direcció a Saragossa i desviar el trànsit per l'oposada en sentit a Barcelona, que es va tornar bidireccional. Tots els canvis estan senyalitzats. Ens ho va explicar el subdelegat del govern a Lleida, José Crispín, que va insistir que les obres són d'importància vital per la demarcació de Lleida. Al llarg del matí hi va haver retencions, ja que es tracta d'una via amb una circulació molt intensa, sobretot de camions. Per tant, si heu de passar per aquesta zona, ull durant les properes 6 setmanes, que en un punt ja proper a les obres us trobareu retencions i de vegades fins i tot, a part de circulació molt densa, fins i tot ens podem trobar amb circulació parada. Amb successos, el conductor d'una furgoneta va morir, ha mort, per cert, a primera hora d'aquest dimarts al matí en un xoc frontal amb un camió al quilòmetre 140 de la carretera C14 a Oliana, a l'Alt Urgell. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident, les causes del qual encara s'estan investigant, quan faltaven 5 minuts per 3 quarts de 7 del matí. El camioner ha resultat ferit lleu i arran de la incidència, que ha obligat a tallar la via, s'han activat 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers de la Generalitat i 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquest mort ja són 24 les persones mortes en accident de trànsit en xarxa interurbana catalana en el que portem d'any. Avui és 20 d'abril. Per tant, estem al primer terç de l'any encara. No ha passat massa temps. És una xifra que cada any ho diem. Hem d'intentar que baixi al màxim. Amb successos encara, els Mossos d'Esquadra, ho vam explicar ahir, van arrestar diumenge a la nit un veí de Lleida de 26 anys, nascut a Algèria, acusat de l'apunyalament hores abans a la plaça Noguerola. L'agressió es va produir cap a les 8 del vespre en el transcurs d'una baralla entre dos homes. La policia catalana va procedir a la detenció del sospitós com a presumpte autor d'un delicte de temptativa d'homicidi. El ferit, que va ser evacuat en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova, presentava 2 ferides d'arma blanca al pit i al tòrax. L'home va ingressar a la UCI en estat molt greu i ahir la tarda estava sent intervingut d'urgència perquè tenia afectat el cor, segons m'han explicat fonts de l'hospital. En fi, és una persona més que està a la UCI, a part de... Després farem balanç de les dades de les de Covid, de les del coronavirus. I la Societat Espanyola de Medicina Preventiva, Salut Pública i Higiene veu amb optimisme l'evolució de la vacunació i creu que el dia que podrem treure'ns la mascareta en espais oberts ja no està massa lluny. El que passa que això de massa, o ben aviat, o potser, doncs tots són condicionals i no són pas dades exactes. O sigui, no ens estan dient ni quin dia ni quin mes. Però sí que és veritat que si la tendència segueix tal com anem, és veritat que en espais públics potser podrem començar a prescindir de la mascareta. No cal que ens fixem dates com el maig o l'estiu. No cal encara, és d'hora. Creuen que amb un 50% de la població immunitzada es podria prendre la decisió i parlen del mes d'agost com la visió més optimista, la més optimista. Per tant, és el que et dic. Parlem-ne a partir de la tardor. I aquesta franja de possibilitat doncs aniria del setembre a final d'any, al desembre. Estem parlant d'entre un 50 i un 70% de la població vacunada, que a hores d'ara és una xifra que està força lluny, molt lluny. La Vall d'Aran és el territori de Catalunya amb un volum més alt de població infectada des de l'inici de la crisi sanitària de la Covid, respecte al tant per cent, evidentment, compta amb un estatus diferent de les comarques, la Vall d'Aran, i s'han detectat des del març de l'any passat 1.422 casos, la qual cosa implica un 15,16% dels habitants, segons les dades de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya. És pràcticament el doble que la mitjana catalana, que és del 7,9% de la població, mentre que a Lleida és del 9,33%. A la demarcació d'Aran, poca broma, el 15,16. Després de l'Aran vindria Cerdanya, amb un 12,19. I després el Segrià, parlem de tot Catalunya, amb un 9,73% de la població que ha estat infectada per la Covid-19. El Pla d'Urgell amb un 9,66, la Segarra amb un 9,33 i la Noguera amb un 9,18. Ull, perquè de les més de tot Catalunya, fixeu-vos que la majoria són de Lleida, per desgràcia. Pel que fa a les residències, totes les residències lleidatanes estan lliures de Covid-19 excepte un centre, la Regió Sanitària de Lleida, i un altre a la de l'Alt Pirineu i Aran, que són taronja, segons les dades facilitades avui dimarts per Salut. Per una banda, la residència assistida Sant Guardià de Torres de Segre, al Segrià, hi ha un resident positiu que es troba aïllat al centre. Es tracta d'un ancià no vacunat que va ingressar fa poc a la residència amb PCR negativa, però que ara ha donat positiu. I d'altra banda, la residència Serafí Casanovas, de Sort, hi ha un resident amb coronavirus, tot i que Salut apunta la possibilitat que pugui ser un positiu residual, ja que ja va patir la Covid-19 al mes de gener. Per aquest motiu, el centre es manté taronja de forma preventiva, però fixeu-vos el panorama, tota la resta és verd, i els dos únics amb taronja són aquests casos tan singulars i tan concrets. El tema de les residències ha canviat, no em cansaré de dir-ho, com de la nit al dia. El panorama actual de la resta de tota la província ens diu que baixen a 183 els hospitalitzats per Covid-19 a Ponent, són 8 menys que dilluns. En canvi, segons Salut, els crítics, els que estan a la UCI, han pujat fins als 43, dos més que ahir. Parlem de 108 nous positius al Pla de Lleida i 20 al Pirineu. Estaríem parlant de 128 positius nous per prova PCR aquestes darreres 24 hores a tota la província de Lleida, una xifra molt inferior a la dels darrers dies, però encara molt alta. 128 és una xifra molt alta, però clar, venim dels 250, 230, 200... És una xifra baixa. També els indicatius al Pla de Lleida estan baixant. El risc de rebrot està a 528 punts i la RT ha tornat a baixar per sota de l'1, i això és una molt bona notícia, tot i que s'ha quedat al 0,99. També és bona notícia que el risc de rebrot a l'Alt Pirineu i Aran baixa a 734 punts i la RT baixa del 1,53 que teníem ahir al 1,29. A nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot està als 297 punts i la RT baixa al 1,07. Per tant, semblaria, és molt d'hora per dir-ho, però semblaria que l'efecte Setmana Santa comença a perdre força. Ja està bé, perquè estem al 20 d'abril, ja tocava, però tot sembla indicar que a poc estaria perdent ja força l'efecte Setmana Santa i podríem començar amb una tendència a la baixa que esperem que s'allargui el màxim possible. I ja que estem a la setmana de Sant Jordi, dic que L'univers divers és el primer llibre editat per l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, per l'IRB, per visibilitar, conscienciar i canviar la mirada davant del món de les malalties minoritàries. Els beneficis obtinguts per la venda del llibre, que ja es pot comprar a les llibreries i també físicament a l'IRB Lleida per 10 euros, es destinaran a la recerca en malalties minoritàries realitzada per personal investigador del IRB Lleida. L'autora de l'obra és la mestra i logopeda de Tàrrega, Alba Bellart i Castellví, i les il·lustracions que inclou van a càrrec de la seva filla, Núria Usón. El llibre s'adreça a infants d'entre 6 i 12 anys. És un bon, pot ser una bona opció de cara a aquest Sant Jordi per ajudar sobretot a la investigació, que ja han vist el bé que ens fa que es mantingui viva la investigació, no només ja en l'àmbit sanitari, sinó en la resta d'aspectes de la nostra societat. Són les 12:38 minuts, fem una pausa i de seguida marxem cap a Q2 Consultors per parlar de temes d'actualitat, però amb l'ajuda d'un advocat.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
RJB Maquinària Agrícola atracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que comencem el nostre espai amb els nostres advocats, ja saps que aquesta temporada estem marxant cap a Q2 Consultors, que tenen delegació a Lleida, a Barcelona, a Viella i a Balaguer, i que a Lleida els trobes al passeig de ronda número 57, a internet www.q2-consultors.com, i si no, el telèfon, que és la manera més pràctica i còmoda avui en dia i sempre, de fet, 973-28-28-18. A més, és fàcil de recordar, 973-28-28-18. Tu truques, expliques el teu cas, sigui quin sigui, t'escoltaran, sempre t'escoltaran, i depèn de la naturalesa del que tu necessitis, de l'ajuda que necessitis, ja et derivaran cap a un departament o un altre, i tranquil o tranquil·la, que segur que et trobaran solució. Nosaltres parlem, com sempre, amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia,
que,
Ricard.
Que sembla que no ens coneixem, estava dubtant ara amb el nom, imagina't tu. Li diré un altre nom que no és. No, Josep Lluís Gómez. Escolta, que depèn de, si truqueu, depèn de, del que necessiteu, podeu acabar parlant amb el Josep Lluís Gómez, i si li reconeixeu la veu, li podeu dir, escolta, jo t'he escoltat a la ràdio, eh?
Hi ha molta gent que escolta aquesta ràdio.
Escolta, Josep Lluís, que això ja n'hem parlat més d'una vegada, però sempre hi ha aquells altres moments o suposicions que no, fins que no passen, no les contemplem. Estem parlant d'un cas de divorci, per exemple. Escolta, amistós o no amistós, és igual, cas de divorci. Arribem, hi ha sentència i queda tot establert. Molt bé. Què passa amb les despeses extraordinàries? Aquelles que, per molt que haguis fet un document en el que intentes recollir-ho tot, com que són extraordinàries, no estan recollides d'allí. Com es fa això? Qui ho paga? Qui decideix si es fa o no es fa? O si es fa d'una manera o d'una altra? Com es reparteix les despeses? Perquè això segur que us hi trobeu.
Ens hi trobem tot sovint i, a més, sol ser moltes vegades qüestions sobrevingudes, és a dir, que apareixen després, no? Efectivament, com tu dius, dintre d'una crisi matrimonial les qüestions econòmiques són molt importants, no? I normalment el que sí que s'estableix d'una manera més o menys clara o més o menys conflictiva són les pensions per aliments. Però després venen el que se'n diu despeses extraordinàries. Clar. Perquè la llei no diu ben bé quines són ni amb quin percentatge tenen que contribuir cap dels dels dos de la parella, no? Les despeses extraordinàries són aquelles despeses puntuals, imprevisibles, inusuals, és a dir, aquelles que no són periòdiques i que, però que sí que reporten un benefici pel fill o per la filla, no? Despeses que poden ser estrictament necessàries, per exemple, penseu en despeses de caràcter mèdic, o aquelles que són convenients, o fins i tot aquelles que, bueno, pues que són una mica supèrflues, no? Exemples, pues despeses mèdiques no cobertes per la seguretat social, les típiques despeses d'ulleres o de dentista, oftalmòlegs, odontòlegs, les activitats extraescolars, repassos, campaments, val? Que algunes d'elles són hasta subjectives, és a dir, depèn del nivell econòmic de la família. Mm-hmm. No? És recomanable als convenis o a les sentències determinar quins gastos se consideren o quines despeses consideren ordinàries i extraordinàries, no? Normalment sempre s'esmenten aquestes d'odontologia, d'ulleres, despeses no cobertes per la sòcia, aquestes s'esmenten, no? Per tant, es podem acotar una miqueta, però probablement no els puguem preveure totes. En tot cas, el que sí que hem de fer davant d'una despesa extraordinària és comunicar-la prèviament a l'altra part, val? Comunicar-la i justificar-la, val? Perquè penseu que, a veure, pot ser inclús que hi hagi, a més de despeses necessàries i desconvenients, gastos, despeses supèrflues, no? Que en un altre cas potser s'havien fet, no sé, una estada a PortAventura, no? Podria ser que en algun cas pues, algunes famílies, depèn del seu nivell social, ho acceptessin, no? Jo el que tinc que fer és acreditar-les, si pot ser, consensuar-les, val? I, bueno,
home, si això, hi ha alguna... Això és bàsic, eh? Si podem consensuar-ho tot, molt millor.
I pot ser que hi hagi algunes que siguin inaplaçables, que siguin urgent. En aquest cas, el que hem de fer, és, si no podem comunicar-les prèviament, és sufragar-les i després pues, això informar-les i demés, no? Per tant, no hi ha una perfecta determinació, però sí que podem intentar acotar-les, parlar dels repassos dels nostres fills, parlar de viatges de fi de curs, parlar d'algun tipus d'aquestes activitats de comunions, d'aquestes coses, no? I en principi, si no es diu una cosa diferent, ho han de pagar a mitges, al 50%.
Clar.
Però, això dependrà també del potencial econòmic de cada un. Normalment, si el potencial econòmic és desigual, l'atribució també serà desigual, no? I podem establir percentatges absolutament diferents. I en aquelles despeses extraordinàries que no siguin necessàries ni convenients, pues, si algú vol fer-les, no sé, estic pensant en algun tipus d'activitat esportiva, pues, aquell que ho vulgui ho tindrà que costejar de la seva butxaca.
Clar. Doncs ja ho veieu, aviam, com, jo això ho vaig aprendre de seguida, m'ho va dir el Josep Lluís, potser el segon programa que vam fer. És millor un mal acord, que això. Per tant, aviam, és que a més la vida és imprevisible, no podem deixar per escrit tot ni escriure-ho tot, que per això es diu un extraordinari. És ment oberta, esperit conciliador i arribar a un acord sempre amb tot és molt millor. Però si no, evidentment, qualsevol persona és legítim per defensar els seus interessos. Doncs teniu a la disposició tot l'equip humà de Q2 Consultors, que els teniu a internet www.q2-consultors.com, i si no, trucant per telèfon a 973-28-28-18, que és fàcil de recordar. Aquí es tracta d'explicar cadascú el seu cas, sense vergonyes ni històries, que n'han vist de tots els casos i de tots els colors. Cadascú que expliqui el seu cas particular, perquè a més cada persona és un món i us trobaran la millor solució segur, eh? Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer. Escolta, mira, avui hem parlat de divorcis i aquestes històries. La setmana vinent parlarem d'abans de casar-nos.
També és una bona qüestió.
Sí, sí, d'aquestes clàusules. Bueno, us avanço, dimarts vinent en parlem. Bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Bell-lloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ja sabeu, a més, que estem a la setmana de Sant Jordi, divendres és Sant Jordi, i que jo quan arriba la data de Sant Jordi, entre moltes altres coses, hi ha una associació que sempre em ve en ment, perquè els vaig conèixer sense voler per entendre'ns, vaig comprar la seva rosa contra l'oblit, i en vaig comprar tres. I la veritat és que, no ho he explicat mai, però vaig triomfar. És que les tres van agradar tant que des de llavors vaig pensar, bueno, aquesta associació els he de conèixer millor, vull que m'expliquin el que fan i els hi hem de donar altaveu sempre que sigui possible. T'estic parlant de l'associació Amics de la Gent Gran, que a internet els pots trobar a la web www.amigosdelosmayores.org. Després pots triar català, castellà, la llengua que et faci sentir còmode, eh? Amigosdelosmayores.org és una associació que evidentment es dedica a lluitar contra l'oblit no desitjat de les persones grans, entre altres coses. Nosaltres avui parlarem amb l'Esther Catalán, que és la responsable del desenvolupament social a la delegació de Lleida d'aquesta associació dels Amics de la Gent Gran. Esther, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Molt bé, vosaltres?
No t'ho havia explicat mai, però jo ja fa anys, que compro la rosa contra l'oblit, la primera vegada vaig triomfar, van agradar tant, i les vaig recomanar tantes vegades, i em consta que les han regalat tantes vegades la gent, que per això cada any dic, escolta, això li hem de donar altaveu, perquè és tan maca la idea. A més, no passa mai de moda.
Sí, us ho agraïm molt. Bueno, com ja sabràs, si l'has comprat en altres ocasions, la rosa contra l'oblit per nosaltres és un símbol, no?
Sí.
És una rosa de feltre, per les persones que no ho coneguin, que es posa doncs, a la samarreta, i que és el símbol de la lluita doncs, a favor de la gent gran i de l'orgull, que també simbolitza una miqueta el que és l'orgull d'envellir, no? I per tant, per nosaltres és un símbol molt important i que el dia de Sant Jordi doncs, pren encara més importància.
A més, és un símbol que s'escau perfectament el dia de Sant Jordi, però que, escolta, si et ve de gust un dia al juliol o un dia al setembre regalar-ho, et poses en contacte amb ells, els hi compres una i també serveix tot l'any, eh?
I tant. De fet, tenim botiga solidària al web que has nombrat ara al principi. Hi ha un apartat que és la botiga solidària online, i aquí per suposat ho poden trobar durant tot l'any, però clar, el dia de Sant Jordi doncs, per nosaltres encara és una data perfecta, no? Doncs per poder donar a conèixer aquest símbol, aquesta rosa que també ens representa.
Escolta, anem a recordar perquè jo ho he dit ràpidament, l'associació Amics de la Gent Gran, bàsicament amb quin objectiu neix?
Sí, mira, Amics de la Gent Gran fa més de 30 anys que lluita contra la soledat no volguda de les persones grans. Aquesta és la missió principal, i ho fem a través de voluntariat. Som organització de voluntariat i el que fem és acompanyament emocional a gent gran que viu una situació de soledat. S'entén per acompanyament emocional doncs, el poder compartir alguna afició en comú, poder sortir a passejar, poder participar a l'espai del barri conjuntament. El que fem és estar al costat d'aquella persona que en un moment donat doncs, pot estar vivint aquesta situació de soledat.
Estava pensant que si hi ha de per si, imagina't que tirem ara un any i mig enrere.
La sentia, perquè la soledat és algo molt subjectiu que portes tot i estar envoltat de persones,
sí,
no?
Doncs sí.
Hi ha aquest sentiment que ja podia existir, a més se li ha afegit el que és l'aïllament, que és el que ens està portant el Covid, el no poder sortir a l'estar a casa completament sols o acompanyats, però sense tenir altres espais de participació ni altres persones amb les que parlar. I tot això sumat, evidentment, fa que hi hagi encara més gent, en aquest cas gran, que és el col·lectiu que acompanyem, doncs, que requereix encara més d'aquesta doncs, companyia. No? I, per tant, sí que és cert doncs, que arran del Covid hi ha hagut un major impacte, una major detecció d'aquests casos de soledat, no? Mm-hmm. Per tant, sí que s'ha multiplicat, no sabria dir per quant, però sí que és veritat.
Vaja, que heu notat augment.
Sí.
En fi, Esther, escolta, vosaltres ara, de cara a Sant Jordi, a part de la rosa contra l'oblit, que estarà disponible, també heu organitzat tota una sèrie de trobades a l'aire lliure, amb totes les normes de seguretat i les recomanacions, amb grups de només de 6 persones a l'aire lliure, alguns per fer caminades, d'altres per fer una trobada. Suposo que tot això potenciat pels voluntaris de l'associació.
I tant. Aquest any, el Sant Jordi, hem organitzat el que és el Sant Jordi en companyia, que és un programa d'accions i activitats diverses. Com comentaves, farem un lliurament d'una rosa contra l'oblit a totes les persones grans, mobilitzant a més de 1.500 voluntaris i voluntàries.
Que bé.
Aquesta serà l'acció principal, però com després deies, també hem organitzat, impulsat des del voluntariat, doncs, trobades de suport i d'acompanyament que es realitzaran durant el dia 23 en diferents punts de la ciutat de Lleida en concret, que pretenem ajuntar 5-6 persones màxim entre voluntàries i persones grans amb totes les normes de seguretat a l'aire lliure perquè puguin doncs, fer una caminada conjunta i poder doncs, gaudir el dia de Sant Jordi al carrer, sempre doncs, evidentment amb distància i mascareta.
Clar.
I si no és possible fer aquesta caminada per situacions, doncs, per dificultats de mobilitat, el que farem serà un pícnic a l'aire lliure, també amb distància i amb molta seguretat, però juntarem gent del mateix barri, entre 5-6 persones i voluntaris i gent gran, doncs, per gaudir una miqueta més d'aquest Sant Jordi.
No us oblideu, dic, de les residències tampoc, suposo.
No, ara just una va dir que a banda d'aquesta rosa que lliurarem i d'aquestes trobades i la gent que no es pugui trobar, que rebrà una trucada de suport i la visita de la persona voluntària que li portarà la rosa, a banda també hem volgut estar al costat de les residències, donat també que són, col·laborem activament doncs, acompanyant la gent gran en residències i a més també com a símbol de recolzament després d'aquest any i mig de pandèmia, no?, que tant han patit, doncs el que farem serà lliurar a 50 residències unes capses de llavors de l'amistat doncs com a símbol, no?, d'aquest suport i d'aquesta col·laboració, i també a 80 residències més el que farem serà enviar una carta de suport doncs per agrair també tot el recolzament durant aquests mesos i continuar treballant conjuntament, no?, per lluitar contra la plaga no volguda de la gent gran.
A més, ho dic perquè la gent que tingui afició i que ho faci habitualment, us trobaran també a les xarxes socials.
Sí, i dinamitzarem les xarxes socials amb el hashtag Sant Jordi en companyia. Estem fent una crida doncs, tant a personatges públics com partits polítics de per exemple, l'Ajuntament de Lleida, no?, doncs, regidoria, alcaldia i, evidentment, a tota la ciutadania que ens donin suport en fer difusió de la rosa contra l'oblit, però de tot l'acte en si, perquè pensem en la gent gran el dia de Sant Jordi, també, no?, i de la importància que té que puguem viure al seu costat i aquestes persones puguin viure al nostre costat doncs, aquest Sant Jordi. Cridant sobretot a que la gent, si té familiars, si té coneguts en el seu entorn, que siguin persones grans i que necessitin aquesta companyia, doncs que la puguin tenir durant el dia de Sant Jordi.
Mm-hmm. Estic mirant a la vostra botiga, a part de les roses contra l'oblit, hi ha un pack de Sant Jordi amb una bossa que hi posa rosa contra l'oblit, també inclou una rosa contra l'oblit i una pulsera d'amics de la gent gran. Bueno, també és una manera de col·laborar amb vosaltres, perquè suposo que recursos no us en sobren.
Exacte, sí. Igual que fem una crida a la ciutadania a que passi en companyia amb la gent gran del seu entorn aquest Sant Jordi, no?, que acompanyin, que això és el més important, a la gent gran que coneguin al llarg d'aquest dia, sempre, no?, però també el dia de Sant Jordi. També fem una crida a la gent que vulgui fer una aportació econòmica perquè potser no, doncs no disposa del temps o prefereix fer aquesta aportació econòmica, que pugui accedir al nostre web, que has nombrat abans, amigosdelosmayores.org, i aquí pugui accedir a la botiga online on fem un pack aquest any, que és una bossa de tela que és de que surt la rosa contra l'oblit també a la bossa, juntament amb una rosa contra l'oblit, que és una rosa de feltre, i una pulsera de la Fundació, com deies, doncs, com a gest, com a regal solidari, no?, que si no pots oferir aquest temps, doncs pots fer aquest regal més solidari i que, evidentment, es destini després a poder fer possible tota l'acció social que nosaltres desenvolupem per combatre la soledat de la gent gran.
Doncs, amigues i amics, si tot va bé a la vida, tots arribarem de grans i suposo que, per experiència pròpia, Esther, la gent que està sola, que s'ha quedat sola de gran i que no ho voldria, a ningú li és un plat, li és un bon plat. Per tant, si voleu ajudar aquesta associació, us connecteu a la web amigosdelosmayores.org, després allí podeu triar el català o el castellà, el que vulgueu, però hi ha aquesta, la botiga solidària on podeu ajudar-los. Evidentment, si voleu anar més enllà, us podeu ficar en contacte amb ells i fer-te voluntària o voluntari o ajudar d'alguna altra manera. Això ja és, parlant s'entén la gent, és a dir, us poseu en contacte amb ells i els dieu què podeu fer o què esteu disposats a fer. I a partir d'aquí, doncs, tota ajuda és benvinguda.
Exacte, sí, gràcies, Ricard, per recordar-ho.
Clar, Esther Catalán, ets la responsable de desenvolupament social a la delegació de Lleida, d'aquesta associació dels amics de la gent gran. Escolta, és un plaer veure que seguiu en forma, que seguiu amb ganes i que cada vegada sou més amics i més amigues de la gent gran i que cada vegada hi ha menys gent gran, ni que sigui poquets, però cada vegada n'hi ha menys que no se senten sols, que ha de ser molt dur, ha de ser duríssim això.
Sí, la veritat que també gràcies a que comptem amb tant voluntariat doncs podem fer possible tota aquesta acció i tots aquests acompanyaments.
Clar.
També agrair-vos a vosaltres, Ricard, que sou d'altaveu i que i que en diversos actes doncs, ens ajudeu a fer difusió i bueno, no conèixer aquesta causa, no? Que és important.
Correcte. Almenys la donem a conèixer, després la gent ja decideix, però donar-la a conèixer. Esther Catalán, escolta, que ha estat un plaer una altra vegada. Que tinguéis bon Sant Jordi.
Igualment, gràcies. Bon dia.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries, arribem a la una, després Felip Urbano, el nostre sommelier amb l'espai de gastronomia, i a partir de dos quarts la tertúlia dels polítics, on parlarem de tot, fins i tot de política.
La una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El plan de vacunación en España puede dar un nuevo giro a partir de esta tarde. Desde que se colocó la primera inyección el 27 de diciembre, Sanidad ha ido adaptando el plan sobre la marcha. No solo por los contratiempos con AstraZeneca o con Janssen, el gran problema ha sido y es la falta de vacunas. Siguen sin llegar las dosis previstas y eso complica que se pueda cumplir la previsión de Sánchez de tener inmunizada al 70% de la población al final del verano. Ante esa posibilidad, hoy la Comisión de Salud Pública estudia retrasar el tiempo para poner la segunda dosis. En el caso de Pfizer, el periodo medio que pasa entre la primera y la segunda es de 21 días y en el de Moderna de 28. La idea es ampliarlo a las 8 semanas para personas de menos de 79 años. Es una fórmula que no apoya de forma unánime la comunidad científica porque no se profundizó en los ensayos, pero que han puesto en marcha casi desde el principio en Gran Bretaña. Acabamos de hablar con Lara Payá, esa enfermera española que trabaja en Reino Unido, y ha contado en Herrera en COPE que los resultados son buenos.
Cuando de repente se cambió este planteamiento, es normal que la población se preocupó, pero para eso está la ciencia. Y si se descubre que la primera vacuna provoca más inmunidad de la que inicialmente se pensaba, lo cual es definitivamente creo que, sin duda, esta estrategia es algo que definitivamente creo que fue una muy buena idea y espero que otros países nos copien.
Este próximo curso entra en vigor la nueva ley de educación, es la conocida como ley CELA, que limita la libertad de los padres a la hora de elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos. En Murcia anuncian que van a adaptar sus normas para que de forma legal se puedan salvar los puntos más lesivos de la ley CELA. Javier Arraiz.
Sí, lo ha anunciado esta mañana el presidente López Miras. Lo que va a hacer el gobierno murciano es modificar el decreto de admisión de alumnos para que prevalezca el criterio de los padres, de las familias. López Miras, hace tan solo unos minutos.
Vamos a proponer la modificación del decreto de admisión para que sigan siendo en la región de Murcia las familias las que decidan a qué centro escolar van sus hijos.
Eso sí, esta modificación tendrá que contar con el aval de los servicios jurídicos, un anuncio que ha hecho López Miras a poco más de una semana de que recuperemos la presencialidad total en las aulas. El 29 de abril vuelven todos los chavales de infantil, el 6 de mayo los de primaria.
La justicia ha ordenado devolver e indemnizar a los Franco por los bienes del Pazo de Meirás, decisión de la Audiencia de La Coruña, tras un recurso de la familia de Francisco Franco, Noel Abau.
Los muebles de Meirás de los Franco son para los Franco. Así lo afirma la Audiencia de A Coruña, que ha estimado la reclamación de la familia sobre todos los objetos en el interior del inmueble histórico cuya propiedad se ha concedido al Estado. Recuerda el tribunal que la Administración solo se refirió en la demanda inicial a la finca y no a sillas, mesas, vajillas, alfombras o cuadros. Además, tendrá que indemnizar a los herederos del jefe del Estado por daños y perjuicios. Contra la resolución no cabe recurso, aunque se abre la posibilidad de que la Administración reclame los bienes patrimonio nacional que están en la que era residencia de verano de Francisco Franco en un nuevo pleito.
FIFA, la UEFA, la Liga, aíslan a la Superliga. Daniel Asenjo.
Primero fue Alexander Ceferín, presidente de UEFA, el que amenazó ayer a los clubes participantes en la Superliga con expulsarles de sus competiciones y prohibirles jugar con sus selecciones. Y esta mañana Gianni Infantino, su homólogo en la FIFA, le da la mano a UEFA y dice que los clubes que jueguen la Superliga deberán asumir las consecuencias. También Javier Tebas dice que la Superliga no es la solución. El último en hablar ha sido Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid, uno de los clubes fundadores de la Superliga. Responde así a qué le parece esta nueva competición.
Eso es una cuestión de una persona, del presidente, y yo estoy aquí para el partido mañana. Entonces, y es muy bien que tú la preguntas, porque cada uno tiene su opinión, pero yo no estoy aquí para hablar de eso. Yo estoy aquí para hablar de todo lo que quieres del partido mañana, de la Liga, de la Champions, de todo lo que quieras. El resto no es mi trabajo.
En lo deportivo, mañana arranca una nueva jornada de liga. A las 10 juega el Real Madrid en Cádiz. Zidane recupera a Casemiro, Nacho, Varane y Carvajal y acaba de confirmar que no van a estar ni Hazard ni Kroos. Y fuera del fútbol, pendientes del baloncesto, el Real Madrid empieza hoy su serie de cuartos de final de Euroliga contra Anadolu Efes. Playoff al mejor de 5, el primer partido hoy a las 7 en Estambul.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que varios líderes democráticos que acaban de ser condenados en Hong Kong por su protesta contra la falta de libertades están vinculados a la Iglesia Católica.
Por ejemplo, entre los condenados destaca el abogado Martin Lee, de 82 años, al que se considera padre de la democracia de Hong Kong. Fundó el Partido Democrático y fue uno de los autores de la ley fundamental de la ciudad. Durante décadas ha sido uno de los asesores más apreciados de la diócesis. Margaret Eng, de 73 años, también es católica y antes de escuchar la sentencia citó las últimas palabras de Santo Tomás Moro: "Sigo siendo una buena servidora de la ley, pero primero del pueblo". Entre los condenados figura también el empresario Jimmy Lai, de 72 años, fundador del Apple Daily, el periódico más popular de la ciudad que se bautizó siendo adulto. Todos ellos han sido castigados por su compromiso cívico derivado de poner en práctica su fe en la vida profesional y política. Estas historias y otras de Hong Kong las vamos a contar al inicio del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts per sobre de la una. Comencem el migdia de COPE Lleida. Avui dimarts 20 d'abril. Amb 14 graus, a la ciutat de Lleida ha caigut 4 gotes fa 15 minuts, però inapreciable pel tema de recull d'aigua, però amb un dia força ennuvolat. Buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. De seguida parlem amb el nostre sumillem, el Felip Urbano, i parlarem de gastronomia. I a partir de 2:15... ja saps que tenim la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim a l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jornada de dimarts a Lleida marcada per la inestabilitat, amb precipitacions al Pirineu i xàfecs a la resta del territori, sense descartar tempestes ocasionals. La cota de neu avui es queda entre els 1.600 i els 1.800 metres, amb temperatures màximes que baixen, amb valors que es queden als 15 graus a Viella, 18 a la Seu d'Urgell, 20 graus de màxima a Tàrrega, 21 a Balaguer o els 22 a Lleida. Tot això amb vent variable i fluix. De cara a demà dimecres esperem de nou cels ennuvolats, al Pirineu per la tarda amb xàfecs i tempestes que podran ser localment fortes. No descartem que de forma més dèbil i dispersa també afectin altres punts del territori lleidatà, amb una cota de neu que de nou estarà entre els 1.600 i els 1.800 metres. Les temperatures mínimes pujaran una miqueta aquesta matinada, valors nocturns de 3 a 10 graus, i pel que fa a les màximes al migdia baixaran, estaran entre els 15 i els 21. El vent en general bufarà fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Vinga, que anem a buscar la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Després d'un any i un mes de pandèmia, podem començar a fer balanç amb segons quines dades. I a nivell de les comarques de Catalunya veiem que la comarca on la incidència és més alta pel que fa al tant percent respecte a la població que hi viu és a l'Aran, amb un 15,16% dels habitants afectats per la Covid-19. És pràcticament el doble de la mitjana catalana, que és del 7,9%. A Lleida és del 9,33%. Però si parlem de comarques, la segona és la Cerdanya, amb un 12,19. A la tercera, el Segrià, amb un 9,73. La quarta, el Pla d'Urgell, amb un 9,56. La Segarra, 9,33. I Noguera, 9,18. Per tant, ull, perquè la majoria de les primeres comarques amb més afectació de positius respecte a la seva població són de la demarcació de Lleida. Pel que fa a les residències, ja sabeu que hi ha un abans i un després, abans o després de les vacunacions. Hores d'ara estan totes en color verd, vol dir que no tenen cap mena d'afectació de Covid-19, a excepció de dues que estan taronja. Una, la Sant Guardià de Torres de Segre, on hi ha una persona que ha donat positiu, tot i que a l'entrada al centre fa pocs dies el PCR era negatiu, i després una altra persona que segueix donant positiu a la PCR, a la residència Serafí Casanovas de Sort, tot i que es creu que és de les restes del virus que pot quedar, perquè ja el va patir el mes de gener. Per la resta, tot verd, i això és una grandiosa notícia. Hores d'ara, els hospitalitzats baixen a 183, 8 menys que ahir dilluns. En canvi, els crítics, els que estan a la UCI, són 2 més que ahir. Ara en tenim 43. El nombre de persones diagnosticades positives de Covid-19 per prova PCR de les darreres 24 hores puja a 108 casos al Pla de Lleida i 20 al Pirineu. Per tant, 128 en total, força allunyat dels 253 de la setmana passada. Els indicadors ens diuen que estem començant a moderar la pujada, que s'està començant a perdre l'efecte de la Setmana Santa. El risc de rebrot al Pla de Lleida baixa als 528 punts i la RT baixa de l'1 i queda al 0,99. Pel que fa al Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 734 punts i la RT baixa del 1,53 d'ahir al 1,29. Sí, encara per sobre de l'1, però amb clar retrocés. A nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot perd els 300 punts, baixa els 297 punts i la RT també baixa al 1,07. I com dèiem al principi, ja que estem a la setmana de Sant Jordi, un dels llibres que et pots plantejar de comprar, que es va adreçat als infants entre 6 i 12 anys, és L'Univers Divers, que és el primer llibre editat per l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, el IRB, per visibilitzar, conscienciar i canviar la mirada davant del món de les malalties minoritàries. Els beneficis, evidentment, per la venda del llibre, van directes cap a ajudar a aquesta investigació. Són 10 euros i es destinaran a la recerca d'aquestes malalties, que està realitzat pel personal d'investigació de l'IRB Lleida. L'autora de l'obra és la mestra i logopeda de Tàrrega, Alba Bellart, i les il·lustracions van a càrrec de la seva filla, Núria Uson. Fem una pausa i de seguida parlem de gastronomia.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Cope Lleida amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja parlem de gastronomia, ja saps, a l'espai dels dimarts i ben acompanyats amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com estàs?
Bé, home, bé, aguantant un dia més, o un dia menys, no ho sé. Però pensarem que és un dia més, va.
Oh, bueno, escolta, si estem a prop de la de la normalitat, jo no ho vull ni dir, això. Bueno, perquè no, ja està molt gastada aquesta... O sigui, tornarem més forts, més units, la nova normalitat, i aquestes coses jo crec que ja són frases i paraules que s'han gastat, ja no queden bé.
No sé, no queden bé, no queden bé.
Ja no.
Ni nova normalitat, ni tornarem més forts, ni no sé no. Si tornarem al final.
Home, pues sí, espero que sí.
Per aquest camí...
Escolta, que avui marxem cap a una terra que m'agrada molt, eh?
A mi també, molt. Molt, molt, molt.
Anem
molt.
Cap a l'Empordà.
Sí. Empordà, sí, senyor.
I anem cap a l'Empordà perquè, justament, anem a parlar, jo crec que amb una família, parlarem amb una persona, però amb una família que s'ha dedicat al món del vi, que s'han dedicat a cuidar la terra, que s'han dedicat a estimar-la i que espero que ara els coneguem i que ens expliquin tota la seva història. Anna Espel, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estàs?
Doncs molt bé, mira, això de la tecnologia és fantàstic, però sí, estic parlant amb vosaltres des de la vinya.
Des de la vinya.
Oh. Molt bé.
Des d'on estàs? Bueno, aproximadament?
Mira, avui sóc a Roses.
Ahà.
I és avui estan plantant una vinya de lledoner negre. Que és com diem a l'Empordà, a la garnatxa negra.
Felip.
Sí, no, crec,
tu
crec,
estàs al dia d'això?
Sí, no, sí, però bueno, que si jo...
O sigui a mi ja em costa, però si al mateix producte li poseu noms diferents, depèn del lloc, o sigui, jo ja em dono per vençut.
Bueno, però... Això és
el seguit d'identitat, no? Sí, ja ho sé, però és que al final els que ja enteneu sou els que domineu la història. Després, els que no... escolta, ho veig tot molt complicat. Ja sé que després tot és més fàcil del que sembla, ja? En fi, Anna Espelt, escolta... escolta, benvinguda, gràcies per estar amb nosaltres. Com, on estem trucant? En quina empresa estem trucant?
Doncs mira, estem trucant a Estalvi Vicultors, que és un... Mira, ens dediquem a fer vi des de fa 20 anys i ens dediquem a cultivar vinya des de fa, no sé, moltes generacions, com a mínim 8.
Caram.
És a dir, estàs parlant amb una pagesa, bàsicament, que és el que la meva família de part de pare ha fet tota la vida.
Però estem parlant amb la vuitena generació, em dius?
De pagesos? Sí, segurament més, perquè la meva família venen tots d'un poble que es diu Pau i aquí bàsicament es vivia de l'agricultura.
Uh-huh.
I com que érem els terraprims, som els terraprims, aquí només hi creix bé vinya i olivera. Llavors és un tema de... no tant de pedigrí, sinó de supervivència. Uh-huh. No sé si m'explico.
Sí. Llavors, Anna, quan decidiu començar a fer vi?
Doncs mira, va ser el meu avi, que és un... Mira, avui l'avi ha fet anys, el mateix dia que el meu avi, l'àvia sí que és viva, i mira, ho va decidir quan ell en tenia 69, i va decidir que el de fer raïm li agradava, però que li feia il·lusió començar a fer vi també. Així és que, bueno, comença, no? Fer-se emprenedor amb 69 anys no és ben bé el que veiem.
Home,
a la tele.
No.
És un exemple curiós, si més no.
Bueno, però es devia trobar fort, amb energia, perquè, escolta, si no, no... Aviam, fer raïm és una cosa i fer vi és una altra. És més complicat, entenc.
Bueno, són mons molt diferents, en realitat, perquè una és la connexió amb la terra i l'altra és no només el vi, sinó vendre'l. Tampoc és fàcil, saps?
Us dono la web speltviticultors.com, speltviticultors.com, tot junt, que allí trobareu fotos magnífiques i tota la història de l'Anna i del seu equip. Perquè, Anna, vosaltres, tu ets la directora actualment i enòloga també, però vosaltres això ho porteu a nivell familiar, oi, aquesta empresa?
Bueno, de la família, així en el dia a dia, ara mateix hi sóc jo. Hi ha el pare que m'ajuda amb les decisions importants, però el dia a dia el porto jo i tinc un equip fantàstic, de gent molt preparada, que procuro que tots sàpiguen fer la seva feina millor de lo que la faria jo, i si no fos per ells no hi hauria projecte, està clar.
Uh-huh. Escolta, com amb quanta terra vau començar i amb quanta esteu ara?
Mira, quan vam començar a elaborar, teníem... Bueno, quan els avis van començar amb una sola parcel·la. Els meus avis es van casar de penalti, ara fa molts anys.
Ara que no ens escolta ningú, eh?
Exacte. Bueno, jo estic superagraïda, perquè si no jo no existiria, saps? Perquè el fruit d'aquest amor era el meu pare, llavors... si l'àvia em sentís, després ja li explicaré. Els consogres els hi van regalar una vinya, l'avi i l'àvia, que eren gent molt, molt treballadora, molt trempada. És una vinya molt especial per mi, que es diu Les Elies, i aquesta va ser com la petita llavor, i a partir d'aquí van anar fent, i ara doncs, tenim 170 hectàrees de vinya, que serien com... 70 camps de futbol o uns 50 Ikea de Badalona, més o menys.
Déu-n'hi-do.
I sí, seria això que estem gestionant ara mateix.
Molt bé. I, escolta, quin volum de producció teniu? Quantes ampolles feu a l'any?
En fem uns 800.000, més o menys.
800.000?
Sí.
I això és molt o poc?
A mi em sembla molt.
Ah, val, val. No, però, jo ho pregunto.
De fet, si mires la mida del celler, la mida del celler a tot el món, doncs seríem un celler típic mitjà, és a dir, és la mida mitjana. No?
Uh-huh.
Un gran celler, un celler petit, és una mida com... Seríem com el perfecte definició d'una bodega mitjana, uh-huh, a nivell del món, i de Catalunya també.
A més, vosaltres també oferiu el enoturisme, perquè la gent es pugui allotjar i viure viure uns dies l'ambient de la vinya i d'on esteu vosaltres.
Sí, de fet, amb això vam ser pioners, perquè vaig estar treballant a Califòrnia quan vaig acabar la carrera i això, i allà era molt habitual. Llavors, quan vam dissenyar el celler, ja vam tenir en compte que fos visitable en un moment on això no era habitual. Llavors, ara continuar agradant-nos moltíssim de rebre gent i ens agrada tant poder-los explicar el projecte, com tastar els vins, òbviament, comprar-los, i també poder viure uns dies en el mas, que és un espai on s'hi pot estar,
és una
casa de turisme rural. Sí, gràcies.
No, l'estic veient aquí. A part de que a la part de baix veig un rellotge d'aquests de peu, d'aquests de pèndol, un rellotge, sí, d'aquests... Em recorda, perquè el meu avi també tenia una casa. M'ha recordat moltíssim ara, però de fora és imponent, el mas.
Sí, és molt bonic. La veritat és que si veniu em trobareu mi de veïna. Jo visc al paller al costat d'aquesta casa. Mm-hmm. Bueno, juntos pero no revueltos.
Però ets bona veïna, eh? Si necessitem alguna cosa, ajudes.
Bueno. Sí, aquella, la tasseta de sucre, tot allò, sí.
Felip Urbano, escolta, tu coneixes la zona?
Jo he estat allà.
Has estat.
Sí. És el que et deia abans, els pares que fan l'estiu a l'Escala, pues, bueno, sempre que podem, pues, suco a l'Anna i anem a fer una visita i fem una casa i, bueno, pues, pugem a la vinya i, bueno, estem allà. A part, fa un vi que a mi m'agrada molt, que és l'Airam, però... si voleu, ho pot explicar, perquè és una cosa que fa molt xula amb soleres i criaderes. I, bueno, jo sí que recomano pujar a la zona d'on tenen los celler i al Cap de Creu, no? És algo que jo crec que és, bueno,
guapíssim. A la web speltviticultors.com hi ha la secció de vins. Ara estava buscant l'Airam, que has dit tu. Airam has dit, Felip?
Airam, sí.
Està a la secció de castanyes i bunyols.
Sí.
Acompanyat de la garnatxa d'Empordà i del moscatell Empordà. Home, tenen molt bona pinta els tres, eh?
Ai, gràcies.
No.
Veiem, per mi és un vi molt important, perquè a l'Empordà una de les coses que va passar va ser que la viticultura es va mantenir durant molt temps. De fet, com que va ser el primer lloc on va arribar la filoxera des de França, és un dels llocs que tenim vinyes més velles de tot Catalunya, perquè com que va ser on que primers van morir, també és on primers van plantar, i estan en llocs, en terrers molt especials, en llocs on podem fer coses fantàstiques, però el coneixement de vi s'havia perdut durant molt temps, és a dir, es va mantenir la viticultura, però el coneixement enològic es va perdre. Llavors, en aquests 20 anys, nosaltres i altres cellers de la zona també, estem com intentant aprendre què vol dir fer vins a l'Empordà. És a dir, les vinyes, tenim vinyes molt velles, però a nivell de vins hem hagut de reaprendre a elaborar les varietats tradicionals, no? Les garnatxes, les carinyenes, que les tenim tant en blanc, en roig, en negre... I això és una feina de formigueta, on cada anyada doncs, intentem aprendre una mica més, una mica més, una mica més, no? Aprendre qui som. Però, en canvi, l'Airam és un vi autènticament empordanès sense necessitat de fer res, només continuar fent el que feien els avis, no? I, bueno, quan diem els avis vol dir a cada casa es feia una mica diferent, perquè era un vi que no es comercialitzava, que només era pel consum propi i prou.
Clar.
O per quan tenies visites, no? I a cada casa es feia una mica diferent.
Ara
llavors el...
No, perdona, digues.
Si l'avi era una persona que tenia molt bona relació amb tothom de qui les dona i ell catava molt bé també, i llavors ella es fixava en quines eren les més bones de l'Empordà i va fer allò que ara se'n diu benchmark. En aquell moment se'n deia copiar de qui ho fa bé. I llavors el que tenim és aquesta solera que la fem doncs, com la feia l'avi i l'àvia, no? Que ells de fet la tenien als baixos a casa seu i ara la tenim en el mas i en el celler. L'àvia em va dir, bueno, ja t'ho pots vendre, ara, que tens plàstic. I això...
Et anava a dir, ara escoltant-te, Anna, que veig que no m'he quedat, que no m'he equivocat al principi quan t'he presentat com persona que estima la Terra.
Sí, la veritat és que l'estimo molt i cada vegada més. El confinament m'ha ajudat també això. Bueno, sempre he sigut pagesa, però hi ha, no, hi ha etapes i etapes, i el confinament sense reunions, sense viatges, sense haver d'anar a portar les nenes extraescolars, m'ha donat com uns espais de temps que m'han permès de passejar-me per les vinyes amb les mans a les butxaques, en comptes d'amb la llibreta a la mà i apuntant la feina que s'ha de fer, observant,
que bo,
sinó que bé, mirar des d'un altre punt de vista, i és a dir, sense haver de fer, no? Només
sí, 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 fer, gaudir.
Sí, i llavors aquest punt de vista diferent ho canvia tot, en realitat.
Escolta, ara que deies d'extraescolars, tens una següent generació preparada ja?
Ui, són petites encara, tenen bueno. 9, 14 i 19.
Sí, bueno.
Pobres nenes.
Però, no, no, però els agrada o no?
Ni ho saben. Hi ha dies que els encanta, hi ha dies que no, hi ha... Que vivim al mig de les vinyes, que és com molt idíl·lic, però quan tens 14 anys...
Clar, evidentment. Escolta, parla'ns dels vins, perquè en teniu un munt, però quin és el que diries, o els dos que diries, aquests som nosaltres?
Mira, tenim com... Jo separo els vins que fem en tres gammes, bàsicament, i hi ha un... Hi ha una gamma que seria el Vailella i el Saula, que serien com vins resultons, empordanesos, honestos, que t'aguanten el cop de plàstic, que pots veure, jo en dic per les hades, saps? Calçotades, arrossades, tot això, i funcionen superbé. Però amb els que em sento molt, molt, molt identificada són amb dos vins, un que es diu Solivent i un altre que es diu 15 Roures, on ens hem permès en negre i en blanc de fer vins autènticament empordanesos, on podem honorar la part del pare, que és la part de viticultura, i llavors podem honorar el que jo dic, la part de la mare, que és la part d'alegria de viure. És a dir, que si t'interessa el tema, pots llegir la contraetiqueta, buscar la fitxa tècnica a la web i veure que això està fet amb molt d'amor i amb coneixement i amb intenció de que siguin profundament empordanesos, però que si estàs a la banda de la mare, que és la que jo dic de joia de viure, doncs et fots l'ampolla amb algú... Jo sempre us demano que bebeu els vostres vins amb algú que us agradi, se us estimeu millor, però com a mínim que us caiguin bé.
Que sí, que sí, que sí.
I llavors s'eleva la conversa i tot com millora.
I tant que sí.
I després tenim una altra gamma de vins, on hi tenim el Coma Bruna, on hi tenim el Lledoner Roig, les Alies, Pardells, que són vins on el que intentem fer és explicar al món tot el que hem anat aprenent, no? Llavors, què hem anat aprenent? Doncs, d'això que us deia abans, de què és l'Empordà? Doncs, hem buscat una carinyena molt, molt, molt vella i l'hem elaborat tan bé com hem sabut. Quan dic molt vella vol dir una carinyena de 120 anys. O el Lledoner Roig, que sempre s'havia fet servir per fer el vi dolç com l'Airam, doncs l'elaborem en blanc i fem un vi de criança... De criança amb l'ampolla, pensat per ser envellit i per ser un vi gastronòmic i un vi que ens ensenyi qui és l'Empordà. O les Alies, que és el que nosaltres estem, on estem ara, que és com... On estem ara és entendre què vol dir ser mediterranis, però en frescor, no? On hem agafat els llibres d'enologia que teníem francesos de quan vam estudiar, els hem amagat en un calaix i ens ho hem replantejat tot. Tornem a mirar-nos-ho tots amb una mirada fresca i intentem entendre què vol dir fer garnatxa. I de cop i volta ens adonem de que les garnatxes de l'Empordà poden ser fresques, si les hem cuidat bé la vinya, no? I cada any triem la millor garnatxa de totes les vinyes que tenim i fem aquest vi.
Joana, o... el que veig és que no s'acaba d'aprendre mai, eh?
No. Bueno, és que si no, com ho deien allò... Per això no es vol morir mai la vella, no? Perquè sap que cada dia pot aprendre coses.
És increïble, eh? Escolta, Felip, els coneixes tu, aquests vins, eh?
Sí.
I què em dius dels vins de l'Anna? De l'Anna, d'Espelta.
Sí, bueno, d'Espel, o de la zona, no? Que pues, ells lluiten també per aquest nom, que tu deies abans que potser teus ves loco, pues, en el sentit que aquí li diem garnatxa, pues, ells li diuen de Lledoner, no? Mm-hmm. Jo crec que és el senyor d'identitat. Jo, si me tinc que decantar l'airam, és que me perd, ¿vale? Perquè ni és...
Sí, ja ho veig que sí. L'he de provar aquí.
I com a Bruna i Lledoner Roig, pues bueno, a mi m'agrada tot el que fa aquesta gra, i a part que és un tall molt empordanès, no? Molt d'aquella salinitat, aquella tramuntana, no? Aquell, no sé, és... jo crec que són vins, dintre de la gamma petita que fan, que ja tenen el cor que aquell d'empordanès, no?
Mm-hmm. Molt bé. Doncs, Anna Espelt, escolta, que ha estat un plaer conèixer't.
Sí, un plaer estar amb vosaltres, gràcies per la invitació.
Bueno, conèixer-te i conèixer tota aquesta història. Al final, Felip, al llarg de les darreres temporades, hem conegut persones amb una situació similar a la de l'Anna des del punt de vista de anar creixent el tema de terra i anar estimant-la. Ara no recordo, però vam parlar amb una persona que em deia, per això m'ha recordat, Anna, quan m'has dit això de poder-te passejar amb les mans a la butxaca sense tenir que anar a fer res concret. Vam tenir aquí el programa, ara no recordo, Felip, a veure si tu tens més memòria, d'una persona que em deia, diu, és que jo al final li acabo parlant a la terra.
Això és el que jo li volia dir a l'Anna, que quan ha dit que al confinament que no agafava la llibreta, no? I com sempre, pues, anava allà a fer, bueno, pues, a fer la feina d'anòloga, no? D'estudiar, i jo crec que al confinament, quan vas amb les mans a la butxaca, el que anaves és a sentir el que diu la vinya.
Uh-huh.
A sentir-la com teua, com una persona més. Llavors jo crec que això és el que al final està dintre de les botelles de vi de l'Anna.
Clar. Doncs, Anna, escolta, li parles?
I tant que li parles.
Veus?
No, que sí, que ja et dic que no és el primer ni serà el darrer exemple que hem tingut aquí de persones que us estimeu tant a la terra que li parleu i tot.
Ricard, crec que deies al Lluís Romero, no?
És que no recordo jo, però els noms soc un desastre. No cal disfressar-ho, és així. Però sí, jo recordo una persona aquí que ens explicava això i m'ho crec perfectament, i és més, exemples com els vostres crec que haurien de proliferar encara més. O sigui, la terra ens l'hem d'estimar, la terra, i automàticament arrelat a la terra les persones de la terra. Però vaja, estem en un món cada vegada més globalitzat i s'ha d'anar compaginant tot plegat, eh? Anna Espelt, escolta, em quedo amb ganes de visitar-vos. Jo crec que algun cap de setmana al vostre mas o al vostre apartament per fer enoturisme cau segur, eh?
Quan vulguis, seràs molt benvingut.
Molt bé. Anna Espelt, escolta, moltíssimes gràcies, enhorabona per la vostra tasca. Els trobeu a espeltviticultors.com i res, endavant.
Una abraçada.
Una abraçada.
Anna, si no passa res, l'última de l'agost estic per l'escala, ja te trucaré.
Quan vulguis, un plaer.
Ja ho saps, eh? Quan molt bé, cuida't, un petó molt gran.
Un petó.
Sí. Un petó, gràcies.
Tu ja fas agenda, adeu. Felip. Tu ja fas agenda.
Sí, no, que és cert, eh?
Escolta, i si em va bé, a veure si m'anirà bé a mi aquella setmana i llavors no podré, que ja l'has ocupat tu.
I tant, ja pots posar, però segura. I a part, ja t'he dit, és una visita molt xula.
Molt
sí,
bé.
Sí, i tant.
Molt
és una visita molt xula i després, home, si podem pujar al Cap de Creus, que és per veure pues, no, tota la Costa Brava i
molt bé.
Mira,
ara m'està fent una enveja que no veguis, però bé, de moment estem aquí a Lleida, tu. Felip Urbano, sumiller, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Cuida't
molt. Gràcies.
Mm.
saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que anem directe des cap a les 2 de la tarda, dimarts 20 d'abril, amb un dia ennuvoladíssim, almenys a la ciutat de Lleida, i ens ha explicat l'Armando Álvarez que, bueno, tenim... que tot el que ha de fer d'inestable ho farà entre avui, dimecres i dijous, i sempre fet expressament per deixar el divendres, que és la diada de Sant Jordi, almenys lliure, tenint en compte que, com cada any, perquè a més la diada de Sant Jordi és un d'aquells dies que, encara que sigui laborable, agrada fer-ho a l'aire lliure, sempre i quan la meteorologia respecti. Doncs, de moment, toquem fusta, sembla que sí. Recorda que el Sant Jordi a Lleida, estem parlant de 10 parades de llibres i 6 de floristes, estaran a la zona de Francesc Macià, que estarà delimitada i vigilat el seu aforament, que per tant, si vas i està ple, no et deixaran entrar, però una mica de paciència, la gent que hi ha entrat i hagi fet les seves compres sortirà i llavors podreu entrar, i ja està, és així de fàcil, però almenys el Sant Jordi el celebrarem quan toqui, el 23 d'abril. Va, que anem directes a la tertúlia dels polítics, com sempre estem ben acompanyats, ve que la Marisa Xandri del Partit Popular. Marisa, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
També ve que la Maria Borrell de Ciutadans. Maria, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots.
I a l'Helena Ferre, del Comú de Lleida. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia a tots.
Escolta, suposo que satisfetes, almenys, ja ho sé que estem en pandèmia, però per poder fer el dia de Sant Jordi quan toque i d'una manera bastant normalitzada, perquè al final sí que és veritat que no tot l'eix comercial està ple de paradetes, però sí que n'hi haurà, estaran a l'aire lliure i, en principi, amb el control d'aforament que hi haurà, i les activitats que es realitzen avui, demà i dijous, que heu organitzat des de l'Ajuntament, podem parlar d'un Sant Jordi, escolta, bastant assequible per la ciutadania, no?
començo jo?
Sí.
No, a veure, sí, sí, tens raó, Ricard, i que a diferència de l'any passat, doncs que evidentment no va poder celebrar i quan es va decidir doncs, de passar-ho al mes de juliol, doncs també això es va quedar diluït, doncs tenim la sort de que aquest any, d'una manera o una altra, ho podem celebrar aquí a la nostra ciutat. Nosaltres t'haig de dir que ahir, precisament a la Comissió de Cultura, no, doncs demanàvem que a banda d'habilitar aquest espai de Francesc Macià, que em sembla molt bé, no, doncs es pogués habilitar un altre espai que fos a la zona alta i concretament a la plaça Ricardo Viñes, no? I bàsicament doncs, per tres motius, no? Pel fet d'evitar aglomeracions, per facilitar també l'assistència d'altra gent d'altres punts de la ciutat i també doncs, serviria per dinamitzar una mica doncs, tot el comerç de la zona alta, no? O sigui, aprofitar aquest dia doncs, per això. Se'ns va dir que això no era possible, que ja s'havia parlat amb el gremi de llibreters i de floristes i que, per tant, quedava d'aquesta manera, no? Però, de totes maneres, celebrar doncs, això, que ho puguem celebrar més o menys de forma normal.
No sé si teniu alguna opinió més.
Bueno,
Maria, aprofito per donar la benvinguda a l'Ignasi Amor, que s'havia connectat ja d'Esquerra Republicana. Ignasi, què tal? Bon dia. Bueno, connectat està.
Té el micro tancat.
Té el micro tancat. Bueno, tens el micro tancat, Ignasi. Ah, això.
Ara sí, perdoneu-me que he acabat una comissió ara mateix.
Ah, pensava...
Que no, molt bona tarda.
Pensava que no estiguis escoltant de fons a veure què explicava el Florentino Pérez.
No, ui. No ho sé ni el que expliqué.
De la Superliga aquesta, eh? Res, no? Bueno. Perdó, Maria Borrell.
Sí, bueno, bon dia a tothom. No, amb el tema de Sant Jordi sí que efectivament... bueno, el divendres serà com tots els Sant Jordis aquí a Catalunya o a Lleida, no? En aquest cas, que és un dia de molta celebració, és un dia molt maco i malauradament l'any passat doncs, va passar el que va passar, se va deslocalitzar el dia, evidentment no és el mateix i bueno, força bé de que es pugui fer dintre de les limitacions imposades, en aquest cas, no? Pel Procicat aquí a Lleida, es farà amb un recinte tancat aquí a l'Avinguda Francesc Macià amb aquestes 10 parades de llibres i de flors i, home, nosaltres també pensem que és insuficient el no haver fet per part de l'equip del govern una mica un més esforç i proposar que es pogués haver altres ubicacions, bé, sigui, bueno, hi ha molts llocs, no? Moltes ubicacions possibles, és igual la zona alta que en algun barri, perquè efectivament la concentració de tantes persones, en aquest cas de 1.000 persones que podran estar dins d'aquest recinte, doncs potser al matí sí, però és que a la tarda no ens oblidem que aquí a Sant Jordi, a Lleida, precisament la tarda és quan més la gent surt i és que 1.000 persones s'omple de seguit, no? A partir d'aquí hagués estat bé poder fer aquestes deslocalitzacions i no anar sempre amén de lo que diu o imposa en aquest cas el Procicat o de lo que se'ns imposa des de Barcelona, no? Des de Barcelunya. Això sí que hagués estat, aquesta és la part crítica, no? Per dir-ho d'alguna manera. La ubicació, doncs, bueno, la Rambla està molt bé, no? També és una manera de precisament les Rambles, a totes les ciutats aquí a Catalunya tenim Rambles i certament, o sigui, aprofitar-les per en aquest cas per la Diada de Sant Jordi, doncs fantàstic, no? Pel dia de Sant Jordi, fantàstic. Però ara, sí, amb aquesta petita crítica.
Perdó, ara desconec si això està pensat, plantejat o està sobre la taula, Helena, i no sé si ho sabeu vosaltres, Ignasi i Helena, si se suprimirà el trànsit rodat al costat de Francesc Macià, almenys aquella illa de Francesc Macià, si està previst això, si està sobre la taula o no.
Jo ho desconec.
Val. Ignasi.
Bé, doncs ara mateix no et puc respondre a...
No, ho dic perquè seria una bona idea anul·lar el trànsit, sí, almenys a la zona de Francesc Macià.
No, tot el que sigui doncs, pacificar doncs, aquella zona el divendres doncs, per el dia de Sant Jordi, doncs, més seguretat i per tant doncs, més vianants podran passejar per la zona, no? de forma, com hem dit, doncs, segura.
Estàveu parlant de deslocalitzar, de portar-ho cap a més punts, més cap als barris. No he pogut evitar de pensar amb l'Albert de Pardinyes. Jo sé que se n'està parlant molt d'aquest tema, que l'Ajuntament ha començat una ronda de trobades amb diferents entitats, però és un tema que clarament... Bueno, ja clarament, almenys, sobretot per la gent que ho exterioritza. està dividint la població del barri de Pardinyes, és a dir, hi ha un grup de gent que acusa els que no ho volen de racisme, crec que de manera totalment injustificada, perquè no voler un alberg gran no és ni insolidari ni racista, vaja, és el problema d'incloure a vegades expressions on no pertoca, i en canvi, per l'altre costat, doncs s'acusa els altres d'altres històries. Aquest tema està proper de solucionar-se o no? És a dir, hi ha dates sobre la taula? Hi ha alguna data ja de, no, escolta, les obres començaran tal dia o això encara no està previst?
Sí, bueno, això, Ricard, doncs, ja va passar pel ple, doncs, el contracte doncs, de licitació doncs, el menor, i ara doncs, portarem a terme doncs, el que és el projecte gran, no? Doncs, la partida de 4 milions d'euros que la Generalitat doncs, transferirà per a poder-se fer aquest projecte. Per tant, doncs, això és una aposta doncs, de govern. Ens vam presentar doncs, a les eleccions amb l'aposta ferma de que intentaríem i que s'està fent solucionar, i no vull dir que és un plan, perquè no és un plan, doncs, que tinguem temporers, perquè al final doncs, la campanya agrària és un motor econòmic tant per la ciutat de Lleida com pel territori. Però clar, se li ha de donar solució, no? I aquest espai comunitari doncs, és una part d'aquesta solució que nosaltres ens vam presentar i que al Pacte de Sant Joan doncs, el van posar els tres partits polítics.
Demaneu paraula, Maria Borrell.
Ah, bueno, jo mateixa. Bueno, una mica arrel del que comentaves tu, no? Que sembla que s'estigui dividint el barri. Jo penso que és un barri, per mi és un barri força cohesionat, força solidari, i en aquest cas tot el tema de que ha sortit aquestes pintades que van sorgir ahir, per exemple, o si mirem els balcons, no? Que els balcons hi ha tant pancartes a favor com en contra, en aquest cas, de l'equipament comunitari, perquè no se li pot dir alberg, perquè això és un equipament multiusos, doncs el que és rellevant o el que sobte molt és que precisament alguns partits polítics, o en aquest cas algunes joventut d'Esquerra Republicana o fins i tot la CUP, són els que estan acusant, no, de racisme a una part del barri, potser, i el que estan fent és instigar precisament que hi hagi aquesta divisió, una divisió que jo no crec que hi hagi en el barri en si. Una cosa és que hi ha determinat col·lectiu que donarà suport a la instal·lació d'aquest equipament comunitari i una part del barri que el que vol és que se li posi el que se li va prometre allà, no? En aquest solar, que és precisament la residència per majors. A partir d'aquí, jo no crec, insisteixo, que hi hagi una divisió, sinó que des d'instàncies polítiques, sigui a través de Joventut d'Esquerra Republicana, que han aparegut pintades amb la signatura i tot, o des de la CUP s'està instigant, no?, que hi hagi aquesta divisió. Malauradament hem de viure que la política sempre es barreja amb els temes de ciutat i és lamentable que s'utilitzi el que és el tema del racisme, no?, per crear aquest conflicte amb un barri entre els propis veïns del barri. Això jo trobo que és lamentable.
Marisa Chandri.
A veure, jo crec que aquí l'error està en que la gestió a l'hora de voler ubicar aquest alberg doncs ha estat nefasta per part de l'equip de govern, no? Vull dir, és que no hi ha hagut ni consens entre els diferents grups del tripartit, no? Vull dir, aquí tenim a l'Helena, que jo crec que ens pot explicar una mica quina és la postura del comú envers aquesta instal·lació. I després ara diem, no?, hem iniciat una ronda de trobades amb gent del barri i tal. Home, quan una cosa ja està data i beneïda i que sabem que de cara a l'any que ve aquest alberg, doncs tot apunta que estarà en funcionament, no? Per tant, jo crec que s'havia de parlar abans amb aquestes persones, amb aquests veïns implicats. Nosaltres ja hem dit que no érem partidaris de que es fes aquest únic equipament a la ciutat, sinó que érem el que nosaltres proposàvem era doncs, que s'habilitessin diferents espais en diferents llocs i també bueno, al llarg de tota el Segrià, no? I bé, jo crec que aquesta decisió al final unilateral del govern el que ha fet és dividir el barri i bueno, els veïns, evidentment, I, bueno, i em fa gràcia l'Ignasi, no?, quan diu que no és un problema l'arribada de treballadors del camp. A veure, evidentment que el fet de que arribin uns treballadors doncs no és cap problema, però sí que tenim un problema habitacional i això és que és evident i que fa, és un problema estructural que portem patint des de fa 40 anys.
Elena Ferre, per al·lusions, tot i que... Deixeu-me que saludi la Carme Valls del PSC, que s'incorpora, que s'ha incorporat ara i que de Junts per Catalunya han excusat la seva presència avui a la tertúlia. Elena Ferre, per al·lusions, crec que ho vas explicar la setmana passada, si no la memòria no em falla, que tot podria ser, la postura vostra del Comú de Lleida davant de l'alberg.
Sí, Ricard, nosaltres ja ho vam explicar en el comunicat que vam emetre doncs, el 26 de febrer en concret, i també ho vaig explicar en aquest mateix espai polític a la darrera setmana, però ho torno a resumir. El Comú de Lleida és el primer en celebrar que, òbviament, la Generalitat dediqui recursos econòmics per fer realitat el projecte de ciutat i que fa anys que es necessita i que realment, i el Partit Socialista així ho ha manifestat més d'una vegada i que nosaltres compartim, a Lleida, per part de la Generalitat, havia faltat molta i molta votació, per tant, òbviament, ho celebrem. Ara bé, considerem que el projecte és millorable i tant que sí, requereix alguns matisos, sobretot pel que fa relació al model d'inclusió i sobretot a la dimensió d'aquest equipament, que és al final el que també alguns veïns doncs, reclamen. Jo reconec que potser doncs, hi ha hagut algun tipus, era molt millorable la gestió comunicativa que hem fet, però sí que és cert que aquest és un compromís que teníem com a govern i que, per tant, doncs, l'estem portant a terme. Dit això, és molt injust realment que l'opinió pública i també que inclús nosaltres en aquest tipus de tertúlies es pugui donar a entendre que hi ha alguns veïns que són racistes, que n'hi ha alguns que no. La Maria Borrell ho ha dit, Pardinyes és un barri on els veïns i les veïnes és un barri acollidor, és un barri solidari, per tant, en aquest sentit, que els mateixos veïns paguin la mala gestió que hagi pogut succeir és molt injust i, per tant, en aquest sentit, tota la col·laboració amb els veïns i amb les veïnes, qualsevol reunió doncs, que vulguin tenir, potser sí, com de la Marcia l'hauríem d'haver fet abans, però ara també és el moment de poder parlar i òbviament, entomar que sempre hi ha un marge de millora, òbviament que sí.
Demana la paraula a la Maria Borrell, però abans deixa'm que passi per la Carme Valls. Hem parlat ja de Sant Jordi, hem parlat de la Superliga, que suposo que tampoc no deu ser un tema que et prengui la son.
No, no? No vale. De moment no. Bueno, tot pot passar, però de moment
vale.
No.
Bueno, però escolta, els diaris esportius estan fent l'agost, les coses com siguin, les webs aquestes.
Diaris i ni no tant diaris esportius.
Sí, també tens raó, perquè s'ha posat molt polític també, de molts països a opinar d'aquest tema. Vull dir, jo crec que el món hi ha prioritats, però moltes altres. En fi, tema a part, que estem a Lleida. Sobre aquest tema, Carme.
Jo saps, hi ha una cosa que em sorprèn molt, que és la capacitat que té aquest govern de confondre a la ciutadania. I utilitzo la paraula confondre per no utilitzar una altra. Perquè, o sigui, en un principi el problema eren les temporers, és a dir, les persones que venen i poden treballar a la campanya agrària a Lleida. I era un problema a resoldre. D'això han passat a fer un edifici modular per emergències i urgències i que intenta resoldre altres problemàtiques socials de la ciutat de Lleida, però que no resol aquesta, evidentment, aquesta dels temporers i de la falta d'habitatges pels temporers de Lleida i que durant molt temps l'alcalde Miquel Pollo diu que Lleida, no solament ho dic perquè l'Ignasi l'altre dia va comentar que al costat de casa seva doncs, hi ha un pagès que té habitatge per la gent de l'Horta, evidentment, però una de les coses que han dit és que a Lleida hi ha moltíssima gent que habita i va a treballar a altres pobles i l'entorn de Lleida. Per tant, jo crec que són dos temes diferents. Un és el tema social, evidentment, i que li hem de buscar una solució, que és el tema de què fem amb la gent sense sostre, què fem amb aquesta problemàtica social, i un altre és el problema. Llavors, se'ns va dir, fem un allotjament per temporers. Doncs no, no és un allotjament per temporers i això ho hem de deixar clar. Perquè temporers, com l'altre dia sortia, no sé quin mitjà de comunicació, són aquelles persones que poden i tenen la capacitat de treballar, bé sigui per una qüestió de papers, bé sigui, i per tant parlem de dos. I l'Ajuntament contínuament ens confon, i ara l'alcalde ja ha sortit, i l'altre dia també la Jordina, dient que això és un edifici modular per solucionar problemes socials. Doncs vinga, doncs ara ja sabem, ara per almenys ja sabem el que és.
Maria Borrell, que m'havia demanat la paraula, i Ignasi, que suposo que també voldràs intervindre. I Maria.
Sí, no, molt breument. A veure, a mi em sobte també en aquest cas que part de l'equip de govern, bueno, l'Helena està aquí, en les seves paraules, no? No ha deixat clar si ells donen suport, o sigui, com a partit en aquest model o aquest equipament concret, perquè bueno, en aquest cas em sembla que no era així el començament. I ara sí que diu la mala gestió que s'ha fet. Bueno, és que s'ha d'incloure, vosaltres també formeu part d'aquest equip de govern i efectivament s'ha fet una molt mala gestió. S'ha deixat de banda, primer s'ha de parlar amb els veïns, aquest model que teniu de ciutat, un model de ciutat però sense els ciutadans, o sigui, perquè és, jo tiro patada a l'estufa i endavant, no? I la idea és aquesta, ara trec finançament de la Generalitat i faig el que a mi em doni la gana, és una mica aquest el resum, prescindint de lo que puguin dir els veïns o si se consensuen aquests models d'opcions, en aquest cas l'equipament comunitari, perquè el que ha dit la Carme, estic completament d'acord, això no és un alberg, serà una altra cosa, però és un alberg per temporers, per persones que no tenen paper si no poden, no estan en situació de regular, i per lo tant, clar, és un tema social, s'està donant una solució a un tema social puntual, però s'està barrejant tot, i el que es fa és confondre la ciutadania, i a més, el que es fa, precisament des de les Joventuts d'Esquerra Republicana i des de la CUP, i ho torno a repetir, d'un partit polític, doncs, a més, o sigui,
crear
més problema i més conflicte quan realment aquí el problema i el conflicte l'ha d'estar patent, en tot cas, l'equip de govern de la paeria.
Tinc a l'Ignasi, Helena, molt no sé si, jo, si tens... Si ah, doncs Ignasi, va.
Doncs Ricard, res, primer de tot que ja van condemnar doncs, les pintades de joventut, del jovent republicà, per tant, doncs, aquesta qüestió les van condemnar i per tant doncs, no ens sembla gens bé doncs, aquestes pintades i ho diem.
Ignasi, perdó, un incís, ho vau condemnar, pregunto, que jo no ho sé, vosaltres com a partit teniu comunicació directa amb ells?
Sí, clar, jo Jovent República és totalment independent, no?
Bueno, sí, és però vaja, vull dir, teniu comunicació,
sí, sí,
suposo.
Sí. Val. Sí, clar. Llavors, per tant, doncs aquí hi ha tres tipus de bueno, per ampliar doncs, informació, no? Hi ha les persones que venen doncs, contactades doncs, per treballar a la campanya de fruita que ja els pagesos tenen obligació doncs, de donar l'allotjament. Hi ha les persones que treballen a la campanya de fruita però que també, ho hem dit més d'un cop, doncs, que no poden o no tenen accés a l'habitatge perquè gent doncs, no els vol alquilar doncs, la vivenda durant 4 o 5 mesos o el que sigui, que també ja estem fent i ja estem centrant molts esforços en aquesta qüestió, i llavors hi ha les persones doncs, que estan en situació irregular doncs, al país. No? I aquí no és sol qüestió de Lleida, sinó que hi ha altres punts d'Espanya que també l'estat espanyol hauria de fer alguna cosa que el com perquè aquestes persones es poguessin regularitzar i que no estiguessin fora del sistema.
Helena.
Sí, molt ràpidament, és que em torno a remetre el comunicat. Bé, primer dic que, òbviament, quan jo parlo d'autocrítica sempre m'incloc perquè sóc plenament conscient que formo part d'aquest govern, pa lo bueno i pa lo malo, per tant, òbviament s'assumeix. Però quan jo parlo des que el Comú té el seu propi posicionament que ja va fer públic el 26 de febrer, torno a dir, compartim la necessitat i l'urgència de fer realitat aquest equipament, un equipament que pugui adoptar per una banda aquesta necessitat de persones temporeres i per l'altra que pugui servir usos fora de la campanya de la fruita, per exemple, doncs, acolliment temporal de famílies si hi ha una situació d'emergència a la ciutat. Però també pensem que la dimensió d'aquest equipament plantejat per persones temporers és excessiva, en tant que és un macroequipament. Doncs no és el model idoni per nosaltres, però això no vol dir que no defensem el projecte i que la necessitat d'aquest mateix projecte. També vam dir al comunicat, que aquí no ha sortit. Entenem que és necessari, abans de prendre un projecte d'aquesta importància, que hi hagi un debat previ de ciutat. Per tant, això també ho hem demanat, ho hem posat de manifest i ho hem fet públic des del dia 26 de febrer i se sap que ara alguns partits també en vulguin treure un ús partidista veient que hi ha hagut un moviment veïnal, Doncs això ja és un altre debat, i ara ens queden 3 minuts per les dues, però si voleu el deixem per la setmana
el
que ve.
Pel, sí. I a més no m'acabeu malament, perquè anava a recalcar que l'Helena havia dit estic d'acord amb una cosa concreta amb el que ha dit la Maria Borrell. I he pensat, mira, escolta, que a vegades la gent es pensa que els partits sempre opinen el contrari. Doncs no, hi ha vegades que coincidiu, per molt que a vegades els partits siguin de bueno, que siguin contraris totalment, però afortunadament, almenys a la política municipal, i això fa molts anys que ho veig, es pot coincidir amb temes molt o poc concrets, però es pot coincidir. Per tant, escolta, havíeu coincidit amb un tema i això està molt bé, eh?
Val, a mi coincidim, i coincidim amb més d'un, amb l'Helena, sí, coincidim amb moltes coses a la Diputació, que sí, Helena.
Bueno, la Diputació és una altra, sí, és veritat, també hi ha una altra història allí.
Hauries de fer tertúlia de diputats, ja, també, Ricard.
També, ho podem estudiar un dia. Que ens plantem a les dues. Deixem aquest tema obert. Helena, recorda't tu, que jo vaig malament de memòria. Helena Ferrer, Marisa Xandri, Carme Valls, Maria Borrell i Ignasi Mor, com sempre, un plaer. Que tingueu bona setmana i bona diada de Sant Jordi.
Igualment. Gràcies,
igualment. Adéu, bon dia.
Adéu.
I nosaltres ja directes cap a les dues de la tarda. Evidentment és un tema, el de l'Albert, que ha despertat bueno, passions o en algun lloc, en alguna casa, el pitjor de cada casa. Ho dic perquè quan apareix el tema del racisme és un tema que s'ha de pensar molt, abans d'acusar les persones. Crec que ha quedat clar aquí la tertúlia per part de tots els partits que és un terme que s'està fent anar d'una manera totalment gratuïta. No dic que en alguns casos sigui justificat, però és que si el fem anar pel que no és, llavors comença a perdre força i els afectats són els que són els perjudicats. En fi, directes cap a les dues, com sempre, un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. Soc el Ricard Álvarez, demà hi tornem a les 12:20, però segueixes ben informat aquí, a la cadena COPE. Fins llavors, salut, cuida't. Follow me, follow me, follow me.